Jordi, eh?
No, jo no parlo de Sant Jordi.
Perquè no, és, no perquè no és festa.
Ai, però és un dia molt especial, eh?
Ai, el que
no plogui, eh?
S'ha mencionat a 26 de març...
Oh, és que falta menys d'un mes, eh?
S'ha mencionat Sant Jordi.
Ho tenim... A veure. Tenim aquí, eh?
No, posarem en un compromís.
No, jo no em penso llançar a la piscina.
No, però, però...
I menys amb la jornada del Via Lliure que vam viure.
Ostres, sí.
Allà al Palau Robert.
Però,
que va caure tot el sostre, que va caure un...
Home, una calamarsada allà.
Ja, però escolta una cosa, Martí, però, o sigui... No t'ho vull preguntar, eh?
No, no m'ho preguntis.
No. Sí que t'ho vull preguntar. T'ho vull preguntar, però no t'ho puc preguntar. Però tradicionalment, Sant Jordi... Clar, no sé si tens una estadística al cap.
Ostres, ara m'agafes, no.
Però, bueno, jo el recordo que els que hem anat fent aquí a RAC1, ploure tampoc no.
No, normalment no, però...
No és el més habitual,
no és un dia que hagi plogut.
Ha de ser festiu. Si és festiu, plourà el que voleu. Si el fan festiu, llavors plourà, vamos.
No, a veure, si voleu de cara a un altre dia, podem mirar-ho, o fins i tot d'aquí una estona, si us interessés molt, podríem mirar una mica l'estadística a Barcelona o algunes zones de Catalunya, de com va. Però sí que és veritat, vaig amb la Marta, de que normalment no plou a Barcelona. Sí que hi ha hagut alguns dels últims anys que ha plogut, i sobretot el 2022 va ser el del Palau Robert, crec, no pas el 23.
El que vam suspendre va ser el 22.
El 22, exacte, sí. Doncs va haver-hi aquell aiguat, aquella tempesta tan forta.
Mira'ns-ho, quan ho tinguis ens ho fas saber.
Va,
i,
doncs vaig a mirar.
I depèn de què trobis, doncs...
Va.
Veurem què passa. No, perquè, a veure, escolta una cosa, que aquí a RAC1 cada any la fem grossa per Sant Jordi. Si sabem que aquest any, doncs, la cosa...
Bueno, i aquell any es van mullar molts llibres, eh?
Sí, ho
havíem vist.
Jo crec que va ser excepcional, de veritat.
Que van quedar molts llibres, que vamos.
Doncs, Martí, fins ara, eh?
Va, vaig a estudiar, fins ara.
Vinga.
Les 6 i un minut, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joe Biden descarta la hipòtesi d'un atac al pont de Baltimore.
Sí, el president nord-americà acaba de dir des de la Casa Blanca que tot apunta que s'ha tractat d'un accident. En aquest sentit, descarta que la caiguda del pont més gran de la ciutat de l'estat de Maryland hagi sigut deliberat. Biden ha parlat en un missatge públic transmès a les televisions nord-americanes.
Destinarem tots els recursos necessaris per respondre a aquesta emergència. Reconstruirem aquest port junts. Fins al moment, tot indica que ha estat un accident terrible. No tenim cap altra pista ni cap altra raó per creure que hi hagi una acció intencional.
Els serveis d'emergències continuen buscant les 6 persones desaparegudes per la caiguda del pont. Dues sí que han pogut ser rescatades en vida. Una d'elles es troba en estat greu. El vaixell ha xocat contra un dels pilars del pont de Baltimore després de quedar-se sense electricitat i perdre el control. Alguns experts apunten que això és freqüent en embarcacions d'aquest tipus. El problema aquest cop és que ha passat en una zona crítica. N'ha parlat al Versió RAC1 Agustí Martín, doctor en Marina Civil.
Paralitza durant un temps el vaixell, un temps que pot ser curt, però de vegades aquests pocs minuts que tens perquè es torni a posar en marxa amb un generador d'emergència, doncs passa això. Si ens passa al mig del Mediterrà i no hi ha cap vaixell a la vora, no ens passaria res. El complicat és quan passen aquests moments, que són moments crítics de maniobra.
Les autoritats nord-americanes, tot i això, asseguren que l'accident hauria pogut ser molt més greu, i és que quan el vaixell ha perdut el control ha activat una alarma que ha fet que el pont ja no permetés l'entrada de més vehicles. Gràcies a això, només 8 s'han precipitat a l'aigua. Les Balears eliminen l'oficina anticorrupció amb el vot del PP i Vox. És la primera comunitat de l'Estat que pren aquesta decisió. Ara, els 200 expedients que encara s'havien de tramitar passaran a formar part d'un organisme que depèn directament de la Conselleria de President del govern de les Illes, encapçalat per la popular Marga Proens. La dreta i l'ultradreta han defensat l'eliminació de l'oficina anticorrupció perquè l'acusen d'actuar seguint motivacions polítiques i d'atacar només càrrecs del PP. De fet, el tancament, que serà efectiu d'aquí 6 mesos, es va accelerar després que se sabés que l'entitat investigava un alt càrrec popular. La decisió ha encès a l'oposició. El PSOE ha anunciat que ho portarà al Tribunal Constitucional i ha acusat el PP d'actuar per venjança. Presó per un home acusat d'haver agredit sexualment una noia de després de drogar-la. Es tracta d'un home de 45 anys, treballador de l'Hospital de Viella. Concretament, era un anestesista. L'agressió, però, no hauria passat al centre hospitalari. Va ser l'11 de març i després l'home va ingressar directament a la presó. I dos arrestats més per cultivar unes 750 plantes de marihuana a Riells i Viabrea, a la Selva. Les feien créixer en un soterrani. La investigació de la policia va començar per les queixes dels veïns que tenien sobrecàrregues constants a la xarxa de llum. L'habitat ja el custodiaven 4 gossos de cacera. Tot i això, els agents van enxampar els dos homes dins.
Avui és el Dia Mundial de Prevenció del Càncer de Cèrvix, relacionat gairebé en un 100% dels casos amb el virus del papiloma humà. Informa-te'n a elvphescosadetodos.com. MSD. Aquest contingut és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
Pel que fa als esports, ho acabem de saber, Jagoba Arrasate no continuarà sent l'entrenador de l'Osasuna a partir de la propera temporada. Aquesta hora ofereix una roda de premsa per comunicar el que serà el seu adeu després de 6 temporades a la banqueta del conjunt navarrès. El partit contra el racisme i les finals de la repesca per l'Eurocopa centren la jornada de seleccions d'avui. A 9:15, la Polònia de Lewandowski i l'Ucraïna dels gironins, Dovvik i Sigankov se la jugaran contra Gales i Islàndia, respectivament, per un lloc per jugar a l'Eurocopa d'Alemanya d'aquest estiu. Ara, a les 6, ha començat l'altre partit amb una plaça en joc que se'l disputen Geòrgia i Grècia, de moment amb empat a 0. Més tard, a 10:15, Espanya i el Brasil s'enfronten al Bernabéu amb els blaugranes Pau Cubarsí i Lamine Yamal, amb opcions de ser titulars. Al bàndol brasiler també seran els jugadors del Girona, Savinho i Jan Couto. Abans, a les 7, jugarà també l'Espanyola sub-21 contra Bèlgica, en el seu cas classificat per l'europeu de la categoria amb Fermín López i Pablo Torre. I d'entre els amistosos d'aquest vespre també destaca l'Alemanya Països Baixos amb els blaugranes Ter Stegen i Gundogan i el blanc i vermell Blin, i també el Portugal Eslovènia amb Joao Félix i Joao Cancelo i el França Xile amb Koundé. I tot plegat el dia que el comitè de disciplina ha sancionat Gonzalo Melero amb 4 partits per dir que l'actuació de l'àrbitre Hernández Maeso en la derrota per 3-2 de l'Almeria contra el Madrid va ser un robat.
Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. El preu de llançament té un descompte del 50%. Només una unitat per client. El rebràs sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 900 23 24 21 i aconsegueix-lo a meitat de preu.
I ara, només per les 50 primeres trucades, de regal, una funda Tencel per tenir sempre el teu coixí com nou. Truca ara al 900 23 24 21.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Passen 8 minuts de les 6 de la tarda. És molt possible que alguns de vosaltres tingueu per casa aquelles tasses o aquelles agendes, jo en tinc una, de fet, amb frases motivacionals que la marca Mr. Wonderful, per exemple, va començar a popularitzar fa 12 anys ja. I podem llegir, per exemple, frases de l'estil "voler és poder", "no pensis que és impossible i ho faràs", o "no esperis a tenir un bon dia, esforça't per crear-lo". Doncs bé, l'empresa prepara un ERTO, eh? Us he de dir que la cosa ha acabat malament per acomiadar una quarta part dels seus treballadors. Tot apunta que la rendibilitat d'aquest negoci porta anys en declivi i això, separat del que és el rendiment de l'empresa, ens ha fet pensar si també està en declivi aquesta anomenada, o mal anomenada, ara ho preguntarem, psicologia positiva. I per analitzar-ho avui hem convidat a la versió RAC1 el psicòleg Víctor Amat, autor dels llibres Psicologia Punk contra el Pensamiento Positivo y Naif i Autoestima Punk. Víctor, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Què tal? Tindràs una bona tarda perquè te l'has guanyat?
Segurament. Ara jo pensava que l'univers havia, que d'alguna manera l'univers s'havia configurat perquè jo pogués venir avui al programa a expressar la meva opinió.
Esther Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
A veure, abans d'entrar en matèria hem de repassar la pregunta, que per cert han tingut molts vots i us hem penjat a les xarxes de la versió.
Avui hem preguntat quina frase motivacional et creus menys i hem fet quatre opcions. Tot anirà bé, si vols, pots... Una crisi és una oportunitat o tot és qüestió d'actitud?
I tant.
Doncs bé, pràcticament 1.000 vots i la que més ràbia li fa a la gent o la que menys es creuen és tot anirà bé. Un 36,2% ha escollit aquesta opció. En segona posició, si vols, pots. Un 33,2% ha votat aquesta frase. En tercera posició, una crisi és una oportunitat, amb un 17,9% dels vots, mentre que un 12,6% dels participants ha votat la frase de tot és qüestió d'actitud.
D'aquestes quatre, quines et sembla... Després entrarem en matèria amb el que vol dir millor o pitjor, però quina et sembla la més perjudicial? Tot anirà bé, si vols pots, una crisi és una oportunitat o tot és qüestió d'actitud?
Pues mira, jo diré que estic... que penso el contrari que els nostres oients, imagineu. És a dir, penso que encara ha quallat tant la cultura positiva que amb aquesta enquesta es veu clarament. Les més tòxiques són les dues menys votades, òbviament, és aquesta que et recordaran per la teva actitud, o tot és una qüestió d'actitud.
Sí.
Jo crec que aquesta és una de les frases que més mal ha fet a les persones en general, no? Quan un té una dificultat i té que assumir-la amb actitud, no sempre és la millor manera. I l'altra...
L'altra era una crisi és una oportunitat.
Aquesta és meravellosa, i més ara que tenim tot el show de l'Ayuso, etc. No? La crisi és una oportunitat només pels psicòpates. A les persones normals la crisi és una putada.
I tot anirà bé, que és la frase de la pandèmia.
Bueno, clar, això, però jo crec que aquesta ha quedat ja tan diluïda per la pròpia història que ningú la dirà en el futur.
És correcte que parlem de psicologia positiva? És el nom que toca?
Bueno, molt del pensament positiu, que jo he anomenat naïf perquè és molt ben intencionat però és ingenu, no és exactament el que seria la psicologia positiva, que és una corrent psicològica més o menys reconeguda. Però jo, a mi m'agrada més dir la positivitat, no? Una positivitat negativa o tòxica, que seria una manera més adequada d'etiquetar aquesta manera de pensar.
Però és guai perquè... Perquè és guai. És guai perquè tot anirà bé. Mira, molt fons no té, però, bueno, quin mal fa tot anirà bé.
I quin mal fa dir la mort és certa, l'hora incerta.
Doncs que ens deprimim.
És l'altre punt.
Sí, el mal que fa és que ens deprimim.
No, perquè t'has de deprimir, però és una realitat.
Quin mal fa tot anirà bé?
No fa cap mal. El tema és que moltes vegades un s'abraça l'esperança... que no està malament tenir-la, però amb l'esperança només no fa res.
Clar.
És a dir, en el cas, per exemple, de la pandèmia, que va posar de moda aquesta frase, només amb la voluntat de pensar que les coses anirien bé, no vam fotre res.
I si vols, pots, que aquesta també està molt...
Bueno, és que estan tan arrelades.
Molt arrelada.
Clar, estan arrelades.
Però és cert que si vols, pots?
Mai de la vida. Jo sempre recordo que em van fer una prova mèdica, que em van donar a veure com una cosa que era vario, es deia vario, no sé què, que era per fer-me com un trànsit, una cosa opaca, i no em van dir que em tenia que prendre un laxant.
Uh-huh.
I tres o quatre dies després no podia ni cagar.
Jesús.
I vaig estar amb un bloqueig de l'hòstia, i per molt que volia, no podia.
Doncs és molt poc popular dir que si vols pots no és una frase molt positiva. Perquè vivim
que no és cert. Que no és certa,
que vivim en aquesta societat.
No és cert que si vols pots.
I s'aplica a moltes coses,
No sempre,
a malalties, a trobar feina, a tenir un millor estat d'ànim, a depressions...
Gran part de la càrrega, diríem, tòxica d'aquestes frases tenen a veure amb el fet de que no suportem massa bé la queixa dels altres. I aleshores donem aquest tipus de consells, no? Com per, una mica com perquè et busquis la vida, no? Si vols, pots, vol dir que les coses depenen de tu i no em fotis un rotllo.
Per sortir del pas, una mica,
sí,
no?
Sí, tal qual, és això.
Uh-huh. Tu et rebel·les en contra d'aquesta filosofia, Víctor, en aquesta filosofia basada en la positivitat, i dius que... cal criticar la tirania de la, felicitat, no? Per què? Què vols dir exactament?
Bueno, jo abans ho parlàvem, abans d'entrar amb el programa, justament d'això. És a dir, la gent que és espontàniament positiva, a mi sembla meravellosa. Jo mateix soc un tio relativament positiu. És a dir, les coses no em van malament, tinc sort, no? A vegades, pues, quan he volgut una feina l'he fet. Vull dir que penso que això és normal. Però hi ha una tirania amb aquesta obligació de ser feliços, no? No pots queixar-te... tot depèn de tu, i aleshores tu has de... si les coses no et van bé, a més de ser infeliç, pots ets una mica gilipolles, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Els anuncis de la tele són molt culpables de tot això? Perquè hi ha anuncis de la tele que has de ser feliç...
Però anuncis de la tele, i una qüestió que després comentarem, publicacions d'Instagram...
les xarxes socials, que han fet molt de mal aquí, no? Apareixen
quan et lleves al matí, doncs... has vingut a ser feliç, no et distreguis. No somis la teva vida, viu el teu somni. El pla d'avui és ser feliç. T'hi apuntes? Això cada matí.
Ah, sí?
No, vostè no ho, ve, no ho veu, perquè la Xènia, que és la seva secretària digital, no li ensenya. Però passa cada dia, això.
És cert, aviam, no puc deixar de mirar-ho des d'una perspectiva certament política, i penso que hi ha un interès des d'un món tan consumista i capitalista on, bueno, pues la gent vulgui comprar coses per assolir la felicitat, no? El fet de pensar que la felicitat és possible per se ens permet, quan estem malament, pues pensar que tirant de la tarja, pues podrem obtenir la felicitat de la manera que sigui a través de comprar una tassa o un llibre o un acondicionador de cabell perquè jo lo valgo, no?
Vindria a ser una miqueta comercialitzar amb el benestar?
Tal qual, és a dir, hi ha una mena de perversió amb aquesta idea de dir, si tu tens els diners suficients, pots ser feliç, no? Quan tots hem vist els culebrots aquells de que los ricos también lloran, vull dir que és una xorrada, no?
I de vegades més que els pobres,
I tant, i tant.
Veure la vida molt de color de rosa pot ser un problema?
Si no és capaç de veure-la com és de tant en quant, jo crec que sí. És a dir, és el que dèiem abans. Quan una persona espontàniament veu la vida de color rosa, pues mira, tira que te va. Però crec que la maduresa comporta el fet de que ens donem compte de que a vegades la vida és fotuda i que a vegades la hem d'enfrontar encara que no ens vingui de gust, no? Aquest és un missatge que, òbviament, ven poc.
Mai desisteixis d'un somni, només es tracta de veure els senyals que et porten a ell. La diferència entre on vas estar ahir i on estaràs demà és el que pensis, diguis i facis avui. La fe no coneix la derrota, creix i enforteix en la dificultat.
Això sí, la fe.
No hi ha cap poció màgica que et faci un guanyador més ràpid i eficient, llevat que la teva poció sigui treballar dur. És que és una barbaritat i una, en fi, una allau de frases cada dia d'aquest tipus. Ens serveixen?
Probablement hi hagi... Mira, hi ha un proverbi que diu que fins un rellotge que no funciona dona l'hora bé dos cops al dia, no?
M'agrada molt aquesta frase.
Segurament, perdoneu, perquè a vegades em costa expressar en català.
No, cap problema.
Però segurament algunes d'aquestes coses en alguna situació determinada pues estan bé, i jo penso que està bé acceptar-les. Sempre, la meva perspectiva està una mica intentant que les persones que llegeixen, per exemple, els meus llibres o que segueixen les xarxes socials siguin capaces de tenir un pensament crític, és a dir, de ser capaces de dir, escolta'm, això és el que em diu aquesta persona, me la diu des d'un lloc determinat i en unes situacions determinades que potser no són les meves, no?
El problema està quan ens imposen a ser feliços?
Absolutament, clar.
Això sí que deu ser. Això crec que és una cosa que hauríem de reflexionar.
La meva àvia deia que, hijo mío, no hay nada peor que follar sin ganas, no? És a dir,
aquesta... Carai, escolta'm, ben moderna, l'àvia,
eh? Forta,
sí, s'entén perfectament, eh?
Ho trobo boníssim.
Sí. Entenc que et quedés gravada.
Sí, sí, jo considero que ha estat la més bona de les meves mestres. Ella deia, pues això, no?, que forçar algo que no et ve de gust, pues és una cosa que té que funcionar malament per força, no? I el tema aquest de la felicitat, de l'actitud, està molt generalitzat, però ens passa a tots. Quantes vegades tu et demanes a tu mateix ser un altre, és a dir, tenir qualitats que no tindràs mai. En el fons, moltes vegades tenim la por de no ser suficientment correctes o bons en les nostres coses, i aleshores pretenem aquesta, diríem, una recerca embogida cap a ser una altra persona, que no sempre és possible.
I com ho hem de treballar, això?
Aquest és un tema interessant, és a dir... Quan jo parlo, per exemple, d'autoestima, l'autoestima s'ha venut com que tu tinguis una versió ideal de tu mateixa. Clar, aquesta versió ideal de tu mateixa, com és impossible, genera més malestar cada cop.
Clar.
Per tant, cada cop...
Perquè no arribes mai.
Clar, tens més necessitat d'augmentar la teva autoestima perquè et vas adonant de que no, de que allò no et funciona. Aleshores, una de les primeres tasques que jo crec que els professionals o les professionals tindríem que poder fer és ajudar la persona no tant a conformar-se com són, sinó reconèixer que... no és tan malament com són, no? És a dir, que tots tenim una capacitat de millora, una certa capacitat
de millora. Jo deia, la porta, no estem tan mal.
No estem
tan, tan mal.
Quedar-nos amb la part bona que tenim, no?
Sí, de jugar amb els jugadors que ens toquen, no? És a dir, si tens l'equip que tens, has de jugar al futbol que amb l'equip que tens. No pots ser un altre, no pots tenir un altre equip, no?
Perquè, clar, si no, aquesta autoestima es pot acabar convertint en una patologia, també, no? Aquesta recerca de l'autoestima que en realitat no tens.
Paradoxalment, amb aquests 30 anys darrers, on tota aquesta cultura s'ha universalitzat, és quan més tractaments farmacològics i psicofarmacològics estem prenent. És a dir, estem en una societat absolutament dopada perquè precisament estem equivocant-se amb la manera d'abordar el món.
Hi ha una cosa que a vegades he pensat, que anàvem a l'embalat. Quan anàvem a l'embalat de festa major i veies un lloc que està tocant, hi havia un senyor que no volia ballar. I doncs, home, vine, no siguis avorrit, no siguis així. Vés a ballar. Sembla que la persona que no vol estar en aquell estat d'humor, que dius, jo ja estic bé on estic, deixeu-me estar.
Deixi'm en pau, no?
Ja està mal vista per la societat.
Això passa constantment, no? Veus gent que no vol veure i se l'obliga a veure, pràcticament. És com que ets estrany si no veus. O, és a dir, hem arribat a un punt... on és molt difícil entendre que una persona vulgui fer alguna cosa perquè li convé, no?
O diferent, sí.
Exacte, diferent perquè li convé. I aleshores el que busquem és que entri tothom, no?, dintre d'un caudal, que tothom faci el mateix.
O velles, igual, no?
Sí, sí. Esther, aquesta filosofia que estem explicant, la filosofia, aquest pensament Mr. Wonderful, de tot anirà bé, la ciència què en diu?
Doncs la ciència, de la mateixa manera que ha fet el Víctor Amat, el nostre convidat, ha desmuntat aquesta obligació social del pensament Mr. Wonderful. De fet, hi ha un estudi publicat per la revista Nature que va demostrar que els països del món amb un índex mundial de felicitat més alt, com serien Finlàndia, Islàndia, Dinamarca, Suïssa o Suècia, el grau de benestar era molt menor que els que tenien menys puntuació en aquest rànquing. I el motiu és aquesta pressió social que deia el Víctor, no?, que tenim per haver de sentir-nos feliços a tota hora. Això és contraproduent. Això està basat en una investigació que es va fer entrevistant gairebé 7.500 persones de 40 països diferents, a les quals se'ls va demanar per aquesta pressió que tenien del seu entorn social per sentir-se bé amb si mateixos. I la paradoxa és que als països més feliços del món, sí, doncs hi ha persones més infelices, ves per on, que en aquells amb menys felicitat.
Què
o sigui,
sembla?
Tot el contrari de què podríem pensar.
Bueno, era una altra cosa que deia la meva àvia.
Ei, cuidado amb l'àvia,
A veure.
Ojo, atenció a l'àvia. L'àvia deia que los tontos son más felices, hijo mío.
Això a casa meva també es diu, eh?
Clar, és sí. A dir, amb cultures on hi ha molt accés a la, diríem, al coneixement, probablement això estigui correlacionat amb més infelicitat. És a dir, i les persones més intel·ligents tendeixen a ser més infelices que les persones que no ho són tant.
I després també passa, per exemple, que tu te'n vas de viatge, te'n vas a l'Àfrica i la gent que té menys recursos està tot el dia amb un somriure.
Aquest és un dels estudis que precisament es va carregar la psicologia positiva. És a dir, es va fer un estudi que va ser transfronterer en moltíssims països i la gent que va puntuar més elevat el grau de felicitat era unes persones que vivien amb un orfenat a Calcuta. I eren persones que tenien paraplègies, etc., no? Gent que estava immobilitzada. Clar, les conclusions de l'estudi deien que per ser feliç, no?, tenies que estar en un orfenat de Calcuta, no?
Clar, però això és enganyós, eh? A mi aquestes coses sempre em freguen.
No t'ho creus?
Sí, perquè, no, que està molt bé, que clar, no, són feliços perquè no tenen res. I el que tenen t'ho donen, clar.
No tenen res a perdre.
Clar, però tampoc ho han pogut comparar amb altres societats i altres graus de felicitat.
Aquesta és la cosa de quan...
Sí, sí, clar, no, és molt feliç perquè té un sostre fet de pedra, però el dia que descobreixi el sostre de fusta d'una casa de la Cerdanya, potser serà més feliç, saps?
O serà infeliç.
les comparacions no sempre són complicades, sí.
Clar, per això et deia que quan es fan aquest tipus d'estudis sempre són, sempre tenen una cara bé que no mirem.
Però què passa en aquestes societats acomodades que comentàvem, no? De Finlàndia, de Dinamarca, de Suècia, per què allà la gent no és feliç?
Bueno, perquè el que passa és que quan es fan aquest tipus d'estudis, jo no sóc un expert ni molt menys, però quan es fan aquest tipus d'estudis normalment es posen una sèrie de variables, no? Una sèrie de condicions que s'han de complir per considerar que un país té una vida feliç. Què passa? Que després en la individualitat ens adonem de que són països també que no tenen sol, que no surten a l'exterior, que tenen unes temperatures extremes, és a dir, que hi ha molt aïllament, molt consum d'alcohol. Vull dir que també pots trobar moltíssima població que tingui més problemes del normal, no? De lo que seria una mitjana.
Parlem de la feina i de com ens enreden a la feina, perquè clar, aquesta filosofia de la motivació, de sigues feliç, que avui serà el teu dia, home, hi ha una persona que li interessa...
Serà el teu dia, sí. Per què?
Mira, hi ha unes frases...
Hi ha una persona que li interessa molt que siguis feliç, que és el teu cap, perquè si ets feliç, doncs treballaràs més.
Frases que demostren això, eh? Diu... Tu pots aconseguir-ho tot si t'esforces. Mira sempre el costat positiu de les coses. Darrere de les crisis sempre hi ha una oportunitat.
Que de vegades aquestes frases estan penjades en aquestes noves oficines, sí. No? En aquestes start-ups, que dius, sí, està molt bé, però en el fons t'estan pressionant. O sigui, t'estan venent una realitat, t'estan dient, treballa...
Sigues productiu.
Sigues productiu.
És un discurs del tio Tom, no? D'aquella novel·la on hi havia un esclau...
La cabana del tio Tom.
Exacte, sí, no? Sí, sí. Això està estudiat, es va estudiar com a famílies d'esclaus educaven els nens perquè fossin esclaus i que pensessin d'una manera diferent, doncs, òbviament, els hi preocupava molt. I això és una mica el mateix. Qui està content de que algú es rebenti a la feina? Òbviament, l'amo, no? L'amo, eh? En català sempre s'ha dit així.
Sí, sí, sí.
Aleshores, l'amo és el que decideix que tu... Clar, s'ha transversalitzat això i ara el que tenim són speakers o professionals que van a donar, diríem, conferències d'aquest tipus per animar el personal.
Vaya, dic jo el nom, coach.
Coach, clar, exacte, no? És a dir, bueno, però sí, sí. N'hi ha que són
coach... N'hi ha de bons i n'hi ha de no tan bons com a tot arreu.
Gurús, són gurús directament. Mm.
Després hi ha aquests gurús que cobren una pasta per fer un... No? Que jo sempre penso, bueno, si pagues 10.000 euros perquè vingui un senyor i doni una conferència, pues aplica aquests 10.000 euros perquè la gent pugui sortir una mica abans o perquè tinguin unes condicions laborals més adequades. No?
També està ben vist. També està
fet... Els oients estan fent... Ai, perdona, Esther.
No, digues.
Estan fent algunes reflexions interessants. Per exemple, la Txell diu, per mi la pitjor de les frases que hem plantejat és la de l'actitud, perquè es fa servir molt per malalties, sobretot el càncer, i em sembla indecent dir això a algú que està malalt, com si acabar morint és perquè no va tenir prou bona actitud.
Exacte.
Mossegueu-vos la llengua abans de dir-la.
Mira, perfecte, aquest comentari, què et sembla, aquesta pressió que es posa sobre els malalts, no? De vegades, n'hem parlat alguna vegada aquí al programa, sobre la batalla del càncer, no? Ha guanyat o ha perdut la batalla del càncer, quan el càncer és el que és, evidentment que l'actitud hi deu jugar un paper important, no? Però quan intentem animar a malalts amb aquestes frases, tu com ho veus, això?
Bueno, aviam, una cosa serien les metàfores, que a vegades són útils. És a dir, hi haurà alguna persona que la metàfora de la guerra contra el càncer li funcioni i que sigui una guerrera, i hi haurà persona que no. Jo crec que sempre aquí els professionals tindríem que adaptar-nos a la persona que tenim davant, no? Jo crec que aquest és un imperatiu ètic del professional de la salut, i és que ha de ser capaç de poder transmetre el seu missatge en funció de la persona que té davant, no tenir un missatge estàndard, no? Però sí és cert que amb el tema del patiment humà, i generalitzo, patiment humà tant en trastorns emocionals o psicològics com els físics, no tenim ni idea de com acompanyar el patiment de les persones. I aleshores es diuen coses que fan molt de mal, no?
Ànims,
o posa de la teva part...
Ara t'han comentat un altre.
Clar, no? Posa de la teva part, no? Mira-li el costat positiu, ara podràs descansar. Hòstia,
posa de la teva part.
Posa de la teva part, és terrible.
És terrible.
Imagina't.
És terrible.
Ara que deies això...
A veure si t'esforces una mica, i surts de casa.
Ara que deies això dels ànims, la Gisela diu que hi ha una cinquena frase que es diu molt quan perds un ésser estimat, que és... Anima't i fes un esforç. T'has d'animar que la vida continua.
Exacte.
I diu això, clar. Què vol dir t'has d'animar que la vida continua? Com t'ajuda això?
L'altre dia vaig anar a fer una visita guiada de l'Ajuntament del cementiri del Poble Nou, per cert.
Sí, molt preciós. Es trobarà el senyor Marcelí un dia d'aquests, però vostè també hi va a veure el cementiri.
No
el
vaig veure, però vaig anar a veure el Santet.
No, però és que va agafar mides el senyor Marcelí.
Jo vaig a veure el Santet, cada vegada que vaig a veure el Santet, li demano alguna coseta de salut per una altra persona, no pas per mi, perquè no pot ser per tu.
Ah, d'acord.
I després vaig a veure aquella figura que hi ha extraordinària, que és el petó.
Ah, sí, sí.
Allò és extraordinari, que és un senyor que el petoneix a la mort.
Sí, el petó de la mort.
Exacte.
Sí, digues, digues.
Escoltava una senyora que es queixava que se li havia mort la mare. I l'altra que l'acompanyava li deia, bueno, però ja tenia 90 anys, ja descansa, no? Ah. Puedes estar tu tranquil·la perquè ella ja descansa. Però jo pensava, bueno, sí, és cert que descansa, però això és la frase que aquesta dona estava esperant en aquell moment, no?
I potser la mare no volia descansar, perquè hi ha dones de 90 anys que...
I què s'ha de dir en aquestes situacions?
Bueno, probablement seria com dir, hòstia, em sap greu. No? És tan fàcil com a vegades dir em sap greu, entenc la teva pèrdua, no sé què dir perquè en el fons estic abrumada per l'emoció, el que sigui.
O simplement una abraçada.
Clar,
no?
És que a vegades no cal dir massa cosa. El que, per dir una banalitat millor no dir res. No?
O a vegades dir, segons com sigui la persona finada...
Ai, ai.
Ella descansa i
nosaltres també.
Bueno, va, vinga. Escolta, no vull deixar la feina, Esther, sí. Perquè ens no anava a dir ens manipulen, però, en fi, ens dirigeixen de maneres curioses.
I tant, i tant. A mi m'agrada molt una cosa que diu el Víctor, que és que a l'entorn laboral tu parles d'una tendència happy flower que s'està extenent, no? On el treballador és un autolíder, no? Com funciona exactament això? Què és el que passa?
Bueno, aquesta és una... A veure com ho diria... Aquest és un gol que ens han ficat per l'esquadra, no? A on ja no necessites... És el panòptic de Foucault. És, ja no necessites ningú que et vigili, perquè tu ets el teu propi líder i aleshores tu t'has d'explotar tu mateix, no? N'hi ha molts filòsofs ara que estan parlant d'aquest tema, però hem aconseguit que la persona, en lloc de produir per un altre i d'alguna manera, a lo millor com els nostres pares, que anaven a pencar i deien, bueno, pues, és el que em toca, ara no, ara som autolíders, liderem el nostre projecte professional i aleshores estem encantats, a més de dir-li a la gent que treballem 16 hores diàries i que ens deixem la pell. No?
Perquè què fa l'empresa? Què fa l'empresari? Perquè nosaltres pensem això de nosaltres mateixos.
Bueno, hi ha la precarització, diríem, del laboral per un costat, no? Com s'està deteriorant les condicions laborals de la gent i aleshores aquest ànim diríem, a fer-te tu, no? Aquesta cosa d'emprendre, no? Aquesta gran mentida de l'empreniment on un diu, bueno, pues jo sóc un emprenedor, quan en el fons et busques la vida i el que estàs intentant és guanyar-te les garrofes com bonament.
Per què dius la gran mentida de l'emprenedor?
Bueno, perquè per ser un emprenedor has de tenir una sèrie de qualitats que no tothom té.
Yeah.
No? Això és com el reinventar-se. No, avui parlàvem amb un...
Aquesta és una altra, és aquesta és una altra.
Clar, sí. Això, avui parlàvem amb un amic meu, que té la meva edat, 60 tacos, i em diu, després de treballar 30 anys amb una multinacional americana, d'aquestes amb un... I és un privilegiat, podríem dir, perquè sí. Té un lloc de treball de privilegiat, però ell deia, ara em foten fora després de 30 anys. I dius, clar, ara reinventa't, no? És a dir, i tenir que reinventar-te, i estem parlant d'un home que té unes qualitats i unes habilitats i uns calés com per poder-se buscar la vida, no? Però jo penso, el meu pare, quan es va quedar sense feina amb 50 anys, no tenia cap capacitat de reinventar-se, no? És a dir, has de tenir tants coneixements i tan transversals per poder sortir-te'n d'una situació així que no és gens fàcil.
I què passa quan el cas és el contrari? Quan l'empresa no diu res, quan l'empresa no envia cap missatge al treballador, quan no l'anima, no el felicita, d'alguna manera...
Què vols dir quan no hi ha quadres d'aquests penjats per l'empresa?
Correcte, quan l'actitud és completament...
Quasi millor.
Gens proactiva, zero proactiva.
És menys perversa. L'altre dia em contactaven d'una empresa per fer un curs de motivació i em deien, escolta, tu podries fer un curs de motivació? Dic, escolta, si un curs de motivació us estalvieu la pasta. Dic, quanta gent tens treballant aquí? I em diu, 120 persones. Dic, doncs t'agafes i et reuneixes una per una amb 120 persones i parles amb aquella persona que és el que necessita per sentir-se motivada i engrescada amb el projecte, que això és el que tindria que fer, pues, jo que sé, un entrenador de futbol. El que no pots fer és portar una persona que tindrà un model de motivació que jo estic convençut, ara aquí nosaltres som cinc aquí a la taula, però tu dius, cadascú de nosaltres està fent aquesta feina i té una motivació diferent. Mm-hmm. Aleshores, si jo vinc aquí a donar un discurset, òbviament, probablement, podré convèncer un o a dos, però els altres no. No?
Jo crec que en tot el que estem parlant, i ho diria bastant en negatiu, no, qui té una influència bastant negativa en aquesta mentalitat són les xarxes socials. Jo, és que, de veritat, insisteixo, hi han moltes influencers... tant masculines com femenines, però sobretot en aquest cas és així, femenines, que són persones, noies, que es posen una fotografia a la platja, per exemple, i el contingut que hi ha sota és totalment buit. Són totes frases d'aquestes que estem comentant aquesta tarda. No hi ha res més. És a dir, és a, si, tu, si pots vols, si t'hi esforces arribaràs, no sé
però
què.
Hi ha molta gent que els segueix.
Hi ha molta gent que els segueix i hi ha molta gent que replica aquests comportaments. Hi ha molta gent jove que es posa, fa una pose d'aquestes a la muntanya i a sota apareix una frase d'aquestes
buides. Sí, mira, per exemple, si pots somiar-ho, pots aconseguir-ho. No hi ha un moment perfecte. A vegades t'has d'atrevir a saltar. Per exemple.
Per exemple, per exemple. Quin paper juga les xarxes en tot això?
Bueno, tenen diferents... Bueno, dèiem, crec que era el Dus Hasley, no?, que havíem arribat a un món on qualsevol podia... S'havia democratitzat la idiotesa, no? Qualsevol... Aleshores, tothom pot parlar, incluït jo, eh? Incluït jo, pues, també que puc parlar. Aleshores, jo per això penso que la solució no està tant en posar-li barreres amb aquest tipus de comunicacions, sinó a ensenyar a les persones a pensar d'una manera més racional. No?
Mira, el Ferran ens diu una que l'hauríem de compartir, que és, atenció, que fa una ràbia, sortir de la zona de confort. Aquesta...
és de nota, que és de nota.
Amb el que costa
d'entrar-hi. Has de reinventar-te, has de sortir de la zona de confort.
És terrible. És terrible per una raó. Mira, jo, que sóc un TDAH adult, no? Tinc un trastorn d'hiperactivitat, dèficit d'atenció i hiperactivitat adult, i aleshores, per mi, la zona de confort és una zona de disconfort. És a dir, jo sempre estic... La meva zona de confort és estar incòmoda. I aleshores jo penso, moltes vegades, l'altre dia la meva dona estàvem esmorzant i em deia, bueno, què, estàs content perquè he venut molts llibres? Bueno, molts llibres, per lo que jo pensava que vendria, venut molts llibres.
Sí,
i aleshores em diu, escolta, però estàs content? Dic, no. Diu, hòstia, però no estàs content? Dic, és que estic content de no estar content. És a dir, a mi em posa cachondo, no està content per això, i aleshores penso, pues, què faré per vendre-ho? És a dir, cada persona tenim una manera
diferent
de funcionar.
És diferent, sí.
Però
és
que després, per què he de sortir de la meva zona de confort? Si jo estic bé on estic, per què he de sortir?
Perquè t'estan obligant, d'alguna manera.
Sí, exacte. Vull dir, si jo estic bé a casa, assegut al sofà, mirant la tele, perquè és que vostè hauria de sortir. No vull sortir, vull estar aquí mirant-me la tele, encara que facin una porqueria.
És que costa molt entrar a la zona de confort. Vull dir que hi ha gent que ha tardat molts anys en entrar a la zona de confort, no? De totes maneres, jo entenc que això de sortir a la zona de confort s'aplica quan algú es queixa. Tornem un altre cop a lo d'abans. El problema és que escoltem la queixa i com ens molesta, intentem que la gent, perquè no es queixi, faci alguna cosa. No? Jo crec que aquesta és una altra errada. Tècnica important.
A veure què et semblen les frases que ens proposa el Raül. Diu, us deixo les dues del meu pare. Qui fa el que pot no està obligat a més.
Ah,
està bé. Et sembla una bona frase?
Aquesta m'agrada. Sí.
Aquesta t'agrada. I l'altra diu, aquesta és la millor i us la regalo perquè us relaxeu una mica, que aquesta vostè també la diu, senyor Marcelí. Tal dia farà un any.
Tal dia farà un any. És la sabidoria, eh?
Aquestes són bones frases.
Sí.
Perquè no hi pots fer res. És a dir, hi ha coses que no hi pots fer res. Doncs tal dia farà un any.
El que passa és que jo sempre penso que és un art. Acompanyar la gent és un art en el sentit de que quan un està fotut, no?, i tu li dius tal dia farà un any, l'estàs convidant a que no li doni importància.
Clar, depèn del context.
Clar, aleshores jo sempre penso, potser per la meva etapa de boxejador, havia estat boxejador, i aleshores, clar, si em fotien una hòstia...
Quan tens... caus t'has d'aixecar, eh?
Clar, no? I si et tomben 7 vegades t'has d'aixecar 8.
Ara.
Sí, totes aquestes són
això
molt
bones. Això també t'ho deien?
Això m'ho deien, i aleshores jo sempre deia que si em tombaven 7 vegades, que el que havia de fer era canviar d'entrenador, no? Jo crec que era el més senzill. Però sí és cert que quan un rep un cop a la vida, té que tenir un temps per recuperar-se.
Clar.
És a dir, jo crec que
un
aquesta...
temps de dol.
Exacte. Hi ha un temps de, que, diríem, de sostenir el malestar, I això ens costa regular. Hi ha gent que necessita menys temps, hi ha gent que necessita més temps, però sobretot en l'àmbit de les relacions socials, no? Quan algú t'explica un problema, algú que li passa, a vegades no sabem sostenir una mica el seu timing, no? El dir, potser aquesta persona necessita un temps. Pues,
donem-li temps.
Exacte. Probablement d'aquí un parell de mesos pensis què tal dia farà un any, no?
No vull acabar sense fer una mica de, dels grans èxits del psicòleg punk. Et demano, breument, afirmes que l'autoestima s'està convertint en una patologia.
Sí, clar, la recerca d'autoestima.
La recerca.
Sí, la recerca d'autoestima s'està convertint en una patologia per això, perquè és el que deia abans. Com és una versió idealitzada de tu mateix, mai seràs aquella versió.
La vida no està feta perquè siguem feliços.
Bueno, aquesta és una veritat palmària, és a dir...
La vida no està feta perquè siguem feliços.
Exacte, és a dir, espera que pel fet de viure has de ser feliç és una manera molt ràpida de ser infeliç.
Viure en el present està sobrevalorat.
Clar, és a dir, ens estan convidant constantment a viure el present, l'aquí i l'ara, però si això hagués estat així sempre, no haguéssim avançat mai com a éssers humans.
Però esclar, l'aquí i ara és sempre, no?
Clar, clar, però aquesta cosa de dir, bueno, ara senta't amb el que sents ara i no pensis en el futur, moltes vegades s'aplica com a, diríem, a solució a l'angoixa o a l'ansietat, o no pensis en el passat, centra't amb el que et passa ara, jo crec que és molt ben intencionat, però moltes vegades això no ens ajuda a, diríem, a progressar com a persones. També necessitem a vegades el malestar per poder tirar del carro.
No? D'on venim i cap on anem.
Exacte.
Dius, estar estressat no és tan dolent.
No, perquè, és a dir, els éssers humans, si tenim 2 milions d'anys com a espècie, hem viscut sempre sobre una situació d'estrès. Jo ara veig molta més gent patint pel fet d'estar estressats, és a dir, s'estressen per no voler estressar-se, i això és un gran problema també. Hi ha un cert nivell d'estrès que és funcional, absolut.
I l'última, i aquesta m'agrada molt perquè és un gran tema, la vida és aprendre a fer les coses també amb por.
Clar, ens conviden a no tenir por, no? Sempre et diuen, va, no tinguis por, fes-ho, tira't a la piscina, sobretot, no? A l'OT, no?
Sí, sí,
tira't
sí.
a la piscina. I jo penso que moltes vegades a la vida hem d'aprendre a fer les coses tenint por, és a dir, bueno, jo tinc por i encara que tinc la por la faig, no? És a dir, pateixo molt pel fet de demanar-me no tenir-la.
I per què d'anar a la piscina si jo sóc un gat d'on m'agrada guanyar la piscina?
Escolta,
ganes de tocar la pena.
Víctor, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Insisteixo, no estem en contra de la psicologia positiva. Jo crec que ha quedat clar que cadascú d'alguna manera faci els recursos, s'espavili com pugui.
Hi ha gent que li funciona, clar.
Sí, evidentment, si us funciona, endavant. Però sí que és veritat que ho consideràvem, i crec que el Víctor és un dels abanderats, que hem de treballar una miqueta més aquestes frases, no? Que al darrere de tot això hi ha alguna cosa més.
I tingueu sempre present que com més anys, més desenganys.
I permeteu-me, acabem amb la frase.
Clar, tothom afegeix coses,
sí,
a veure.
Que el Víctor ha dit la frase de la seva àvia i el Dida que ens diu la frase del seu iaio que deia, Rafael, el papa i jo caguem igual, per dir que tots són persones.
Víctor, gràcies. Un plaer. Víctor Amat, el psicòleg punk. Ara tornem.
Versió RAC 1. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Fes d'amor? És estalvi, perquè a Caprabo tens milers de productes de preus bons sempre, com el detergent líquid Marsella a 46 dosis Eroski a 3,30 €. Caprabo, amor etern als preus bons.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
T'imagines que el millor pilot et faci de taxista? Doncs ara Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
De seguida arriba el temps afegit, però abans amb el Martí Oliveres, clar, pobre, l'hem posat en un compromís perquè li hem posat damunt de la taula un concepte que és Sant Jordi. I aquí hi ha hagut nervis, plou, no plou, mal el humor, temps, fa falta que plogui, però volem vendre llibres, i clar, el Martí ens deia, Martí, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Ens deia, home, no em feu mullar, mai més ben dit, som a 26 de març pel tema de Sant Jordi, però jo li he demanat... Sí, exacte. Li he demanat un històric, de dir, bueno, la tendència en Sant Jordis, quina és?
A veure, en el cas de Barcelona, al voltant d'un 30% dels Sant Jordis acostuma a ploure, per tant, un de cada tres no és representatiu de dir, allò, està plovent... i és molt habitual que plogui Barcelona per Sant Jordi i ho podem traslladar al conjunt de Catalunya. No. En general són jornades de sol, de nuvolades, i sí que al Pirineu aquesta estadística de més ruixat doncs, es pot acostar al 50%, allò, la meitat del Sant Jordi es pot ploure, i hem fet un repàs dels últims anys de si ha plogut, i recordeu, el 2019 i el 2022 sí que van ser dos anys amb pluja, i va ser intens en el cas del 2022, tot i que al final el balanç van ser 10, 12, 13 litres per metre quadrat, però aquell xafat fort. Després el 2019, el 2016, el 2011, el 2004...
Però cada dos per tres?
No, cada dos per tres no.
De tant en tant.
Bueno,
de tant
sí,
en tant,
ja van passant uns...
S'alterna.
Sí, s'alterna una mica.
Estic enguany, una altra catàstrofe?
Jo crec que per estadística no toca.
Mira, veus, ja és un titular.
Per estadística no tocaria que plogués aquest any. Potser el 25 o el 26 sí, però ara mateix el 24 en principi no ho hauria de fer si fem cas una mica a la mitjana. Després, anys interessants. Per exemple, el 2019, si sou empordanesos, déu-n'hi-do com va ploure, més de 60 litres per metre quadrat, uns aiguats a Sant Jordi el 2019 a l'Empordà, 60 litres a Cabanes, a l'Alt Empordà, també Castelló d'Empúries. El 2016, Sabadell va caure un xàfec fort, 17 litres per metre quadrat.
Sí, sí, ja me'n recordo, ja.
Sí? Sí, doncs sí, mira, sí. L'estadística no falla, aquesta dada. 15 litres a Organyà, 14 a Anglès en el
cas... veure llibres que suraven, com el Tutu Quisplaya. Hi havia llibres amunt i avall, eh?
Va recordar el Titanic.
Oh, i tant, oh, i tant.
I després també és interessant el 2011, per exemple, que va ploure molt al voltant de Montserrat, a les muntanyes de Prades, a l'Empordà també, altre cop, a la vall de Camprodon.
És que m'estàs dient tot de pluja.
Home, ens està donant la sensació que ha plogut molt a molts llocs.
No, perquè està comentant els anys que va ploure.
Sí, els anys, segons
els anys. Una mica com va ploure i per quina zona.
Sí, que sí, que sí.
No, i després el 81 va ser el típic dia passat per aigua de moltes hores, moltes hores, moltes hores, plovent, fins al vespre que no va escampar. L'any 81 jo encara no hi era, però aquesta dada, doncs, sí, sí. I fred intens, també. No, i fred intens també algun any, el 58, l'any 65, el 74, el 76. Sí que és veritat que aquests últims anys...
Fred,
sí.
Perquè el de dia, amb el sol, fa calor, però després quan arriba el vespre...
Refresca. És la típica època. Sí.
Estàs congelat, Bona nit i
tapa't.
El problema és que aquests últims anys sí que amb aquest escalfament cada cop s'escalfa més la diada de Sant Jordi. Per tant...
Por favor. Bueno, no en aquest sentit.
Què te passa?
Escolta, Martí, moltíssimes gràcies.
Res, a vosaltres.
T'hem demanat aquí un informe d'urgència. Ho tenim tot apuntat. El dia 22 d'abril ja tornem a saludar, a veure com pinta.
Esperem
que... Allò que dieu, no? D'una setmana abans. Abans d'una setmana...
Sí, 7 dies vista, justet. Esperem que no plogui aquest any,
Bueno, esperem, cap,
perquè realment no convé.
Martí, gràcies.
A vosaltres.
David Solans, bona tarda.
Hola, bona tarda. Salut.
De seguida el temps afegit amb David Solans.
Solans.
Què ha passat? Atenció.
Què ha passat amb l'Edgar?
De seguida expliquem...
Què se n'ha fet?
Última hora, eh?
Per què no hi ha l'Edgar Fornós?
Què ha passat?
Ho expliquem.
Jornalero del elogio.
Però fes-nos una miqueta de dentetes, Solans, no. De què parlarem
Mira,
avui?
Mira, avui hem de parlar d'un nom propi que avui ha ocupat la portada de Mundo Deportivo, que és Erling Haaland.
Ai...
Parlarem de la possibilitat de que pugui aterrar el Barça algun dia, si pot ser no amb 46 anys.
Mentre el vulgui Guardiola, no cal que pateixis que no vindrà.
Però aquest és el tema.
En el moment ja que ser. Estigui coix, geperut, o que li falti un ull, ja el tens aquí al bar.
Ara, quan estigui
no escarrat. No
fin boom.
I parlarem també de Vinícius, sí. Parlarem de Rafa Márquez, moltes coses, avui anem plens.
En res, obrim la carpeta Haaland al temps afegit.
RAC 1.
Posa a punt la teva llar amb Servei Estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9. Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
És temps de mones a Supermercat Plus Fresc.
Troba tots els ingredients per preparar la teva mona de Pasqua.
I per als amants del bacallà, tenim d'oferta l'Escrei, el rei dels bacallans, a 10,99 € al quilo.
També a plusfresc.cat.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. És un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra. Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Vale, avui pel comptats i les 7 de la tarda, benvinguts al temps afegit. Avui amb David Solans. David, bona tarda.
Bona tarda. Què tal, com esteu?
¿Dónde está Ricardo Fornós? Aquest, mire, te lo diré, García. Aquest és un cantamanyanes que ja, com que és a la zona alta, ja s'ha agafat el pont, ja fa com el clavell, que sí, ja no el veuràs, fins al dilluns que ve o vés a saber, perquè tots aquests, escolta, tu, jo no sé com s'ho foten, que li foten una...
Totalment d'acuerdo.
Un os a l'esquena com si fos un fèmur de dinosaurio.
Se borra la semana de Semana Santa, sí. Donde hace falta estar aquí, porque no hay partidos.
Mucha sonrisita, y, sí, 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 y a trabajar no está ni la chita.
El jornalero del elogio. Que pena.
Bueno, que trist. Abans que continueu,
esteu fent el ridícul.
Hem de dir que l'Héctor Fornós...
Un presentador del 3 al 4.
Avui no hi és perquè...
Se ha cogido puente.
Home.
Acaba de ser pare.
No! Bravo! Bien. Si él puede, todos podemos.
L'Edgar Fornós acaba de ser pare del Bruno. Des d'aquí volem enviar la nostra felicitació als pares. A l'Edgar i l'Andrea, també al Leo, que ara ja tindrà un germanet per jugar a futbol o qualsevol altre esport que vulgui, sobretot alternar-se les nits i evitar que els pares puguin dormir més d'una hora seguida.
Això ja li dic jo, que s'ho vagi apuntant, que es vagi comprant, no sé, cafeïna.
Des d'aquí, Edgar, t'estimem, una abraçada a tota la família. Tenir un altre fill és un dia ple d'emocions i per això et dediquem a aquesta cançó que sabem que t'agradarà molt.
¿Cuándo ha sido el parto?
Home, el part se'ns ha... Aquesta matinada.
Sí. I més ¿Tenemos número de dilataciones?
No, 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 s'interessa.
No, ¿cuánto ha pesado?
Però sí que el Fornós ha donat un detall del part.
Sí,
no?
Ha dit un part espectacular.
Ha dit un part espectacular.
No,
no
ha enviat foto, eh?
També t'he de dir
no, no
que és el que,
foto,
és el que
no
diu sempre amb tot, eh? Espectacular, fantàstic. És una persona molt optimista.
També tenim una altra felicitació per l'Edgar, més enllà d'Eros Ramazzotti, que en aquest cas hi vol enviar l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, el senyor Rubiales, que ens ha demanat fer aquesta felicitació. No sabem ben bé per què, però endavant, senyor Rubiales.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Edgar.
Vaya.
Edgar. Edgar es Edgar.
Edgar.
No, Edgar no, Edgar.
Es que no sabe ni decir el nombre.
Hola,
Edgar.
No está pero vamos a dejar a Luis Rubiales que hable. Bueno, es que enseguida, es que esta mujer siempre se mete por...
El
feminismo radical.
Es que no dejan.
Es que no dejan.
A ver, ¿qué vol
dir? Por favor.
Venga.
Edgar. Hola, campeón. Felicidades por haber sido padre por segunda vez y sobre todo porque has demostrado tu virilidad, que eres un buen macho y un buen semental.
Pero vamos a dejar a Rubiales que se exprese.
Es que al final tendrán que editarlo porque está todo lleno de interrupciones.
Es que no le dejan hablar. Cuando felicita a un señor que ha sido padre.
Piensa que ya has cumplido tu deber como hombre, dejando tu semilla. Que a mí lo que me extraña es que si el chaval ya ha nacido, no estés aquí trabajando para poner el pan en tu casa. Piensa que lo de cambiar pañales y dar biberones, eso ahora ya es cosa de la madre. Como estas feministas radicales.
Ya está bien.
Espero verte pronto por la radio. Un abrazo, machote. Te quiere, doble.
Bueno, no sé si li farà molta il·lusió o no.
No sabia jo que tenia aquestes amistats a l'Edgar.
El que sí que tenim,
Luis Rubiales.
Solans, és pregunta del dia.
Sí, la pregunta del dia d'avui, recordem que Mundo Deportivo avui ha publicat que el Barça està treballant, o almenys somia, en portar Haaland de cara al 2025. Per això, avui preguntem, Haaland al Barça, punts suspensius, és un acudit? La porta, fes-ho possible, d'aquí a 10 anys o... tenim Vitor Roque. Com està la cosa?
Amb diferència, l'opció més votada és que Haaland al Barça és un acudit. Un 60,3% pensa això, que això és un acudit.
Sí, però ara explicarem tota la informació del Mundo Deportivo i veurem després com l'enquesta pot canviar o no.
Ah, sí? Segona opció més votada.
A mi m'agrada el comentari que acaba d'arribar.
Què diuen?
Abans marxarà el Clapés a Catalunya Ràdio. Abans que arribi Haaland al Barça.
En segona posició, un 20,6% demanen la porta fes-ho possible. Un 13,6% diuen tenim Vitor Roque i només un 5,5% creuen que d'aquí a 10 anys.
Bueno, hi ha poca confiança, però què en pensen els nostres tertulians d'avui, Solans?
Pues mira, saludem per començar. Avui tenim, casualment, un pare i una mare experimentats que li poden donar molts consells a l'Edgar Fornós.
Sí.
Comencem pel pare, que és el Xavi Torres, un aplaudiment.
Què tal, Xavi? Benvingut.
Hola.
Pare de Bessones, eh?
Sí, jo Bessones.
Clar, que
Bessones.
Tens molts consells a donar, segur, a l'Edgar.
Jo Bessones, i a més de pare dedicat, però vull dir que fa, ara aquest estiu faran 20 anys, o sigui, no me'n recordo. De tot això que li està passant a l'Edgar,
no.
Jo no me'n recordo.
És que jo crec que la ment és intel·ligent i oblida. Hi ha coses que s'oblida. Jo, per exemple, tinc dos fills també, no Bessons.
Els Solans ho està dient i li estan caient les llàgrimes.
No, ja no me'n recordo. O sigui, ara encara em desperten, sí, perquè tenen 3 i gairebé 5, però encara em desperten per la nit, però jo quan hi havia una època que totes les nits em despertaven 6, 7, 8 vegades. I he oblidat aquesta etapa quan...
Això és la ment que fa pensament selectiu,
sí,
ja no, home, clar.
Jo no me'n recordo, penso, hosti, estic molt lluny.
6, 7 vegades et despertaven cada nit.
Home, dos nens petits.
És igual, jo en tinc 3,
Un d'un any, doncs... t'han dormit molt bé.
Perdona, perquè... però 6 vegades a la nit és no dormir?
És que la... No, és no dormir,
correcte. Una cada hora, sí, sí. Ja no dorms.
Clar, pensa un cada dues hores, l'altre, clar, més mai coincideixen.
Però ja treballaves en aquest programa o on estaves?
I, mira, estava al món a RAC1. I, efectivament, ja no dormia, perquè, clar, m'havia de llevar a les 5 del matí o abans, sí, per arribar, per tant, no.
Al final, els nens fan els que veuen dels pares, i si el Solans dormia poc i sortia molt, ep, i aquestes coses, doncs els nens volien el mateix.
Clar. Hi ha un no a la sala, eh? Àngels, què dius?
Àngels Prieto,
un aplaudiment, perquè Àngels Prieto també és una mare patidora que, ho va explicar un dia, quan juga al Barça, ha de patir que els seus fills ocupin el menjador amb la PlayStation i ha d'agafar el transformador i marxar a l'habitació per veure el Barça. És a dir, tot això que ha de fer una mare.
Jo, com el Xavi, no me'n recordo tampoc massa, eh? Però he de dir que els meus fills sí que no fan com sa mare, perquè jo sóc molt matinadora, m'agrada aixecar-me aviat, em desperto molt aviat. Els meus nens van dormir bastant quan eren petits, no recordo nits d'aquestes d'estar-me aixecant 7 i 8 vegades, però és que a dia d'avui... Vull dir, són les 3 i he d'anar a picar la porta de dir, voleu aixecar, estan de vacances?
Imagina't.
I he d'anar a despertar-los perquè vinguin a dinar. Per tant, ja tenien aquesta dinàmica de dormir la nit i la continuen mantenint.
És que
Solans,
això no ho feies bé, perquè hi ha molts pares que es van agafar el mètode Estivill, de si els sents plorar, escolta, que plorin.
Jo vaig ser un semi-Estivill, eh?
Sí?
El que passa és que jo anava amb el rellotge i estava a la porta i entrava i el posava...
Jo també vaig fer semi-Estivill, vam plorar una mica i, escolta...
El mètode Estivill...
Perdoneu.
Saps què passa? No és que aprenguin a dormir, aprenen a que quan es desperten i ploren, els pares no venen. Llavors, bueno, ho acaben aprenent, però em sembla una animalada.
Però callen de cop, callen de cop. Jo recordo, sobretot amb el primer, amb el segon, pobret, ja com que el deixes estar més i que plori, però amb el primer, que patia tant, quan estava plorant, que semblava que estava a punt de morir, i de cop callava, pensava, li ha donat un infart, i entrava amb el mirallet a veure si
sortia. Dius de veritat?
T'ho juro, perquè pensava, ha infartat de tant plorar. Ai, i no, ja estava dormint. I jo li posava el mirallet
aquesta
a veure si respirava.
És dura.
Bueno, us vull veure tan apassionats parlant de Haaland, també.
Ara.
Anem a parlar d'un nadó que pot arribar al Barça, que l'esperem amb la il·lusió que un pare o una mare esperen al seu fill.
Un nadó de 2 metres, eh?
Sí, és una mica altet, rosset i bu...